Es multipliquen els països que aposten per abocar al mercat les reserves estratègiques de petroli per fer-ne baixar el preu. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Inundar els mercats internacionals de petroli que els països ja tenen emmagatzemat per frenar les pujades de preu derivades del conflicte a l'Orient Mitjà. Aquesta és l'aposta del G7 i de l'Agència Internacional de l'Energia, i cada cop més països hi donen suport, Joan Bota.
S'està decidint ara mateix a París, després de les últimes pujades de preu i hores després que l'Iran hagi atacat tres vaixells de càrrega a l'estret d'Hormuz, clau per a l'exportació del petroli, i que els Estats Units hagin destruït 16 vaixells iranians per evitar que minessin la zona. La Unió Europea adverteix que només la factura energètica dels 10 primers dies de guerra supera els 3.000 milions d'euros.
Estem molt pendents, doncs, de París i de Brussel·les. Isabel Galí i Bruno Fortea.
A partir de les dues, l'Agència Internacional de l'Energia hauria d'anunciar l'alliberament de fins a 400 milions de barrils en dos mesos després d'un llarg debat i anàlisi de xifres, però el Japó ja ha decidit unilateralment que allibera reserves a partir de dilluns. El 90% del petroli que necessita per funcionar l'economia sortia fins ara per l'estret d'Hormuz.
I la Comissió Europea obre la porta a intervenir al mercat de l'energia per frenar-ne l'encariment. L'executiu comunitari estudia subvencionar o directament limitar el preu del gas, entre altres mesures. Ursula von der Leyen es nega a aixecar les sancions contra els combustibles russos i assenyala l'energia renovable i la nuclear com el camí a seguir.
Mentrestant, a Catalunya, el govern aprovarà la setmana que ve les ajudes pels malalts d'ELA, que es podran començar a demanar immediatament.
L'objectiu és garantir que tothom rebi l'atenció que necessiti. En funció del seu cas, la prestació màxima arriba als 15.000 euros mensuals quan cal assistència 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.
Atenció també a això. Una explosió durant un experiment de química al pati d'una escola a Porqueres, al Pla de l'Estany, aquest matí, ha deixat 3 alumnes ferits. Núria Pereira.
Sí, els ferits tenen 9 anys, són de quart, les cremades les tenen en extremitats i cara. Un nen i una nena han ingressat greus a la Vall d'Hebron i l'altre nen han estat lleu a l'Hospital Trueta de Girona. L'experiment ja s'havia fet altres vegades i l'activitat a la resta de l'escola s'ha mantingut.
El primer positiu per pesta porcina africana detectat en un senglar dins del terme municipal de Barcelona obligarà a tancar a partir de demà els accessos a tot el parc natural de Collserola.
El senglar infectat s'ha trobat molt a prop del mateix focus detectat recentment a Sant Just d'Esvern.
I el país tindrà un nou parc natural, és el 15è aquest estiu. Serà el parc de Prades, un dels més grans, tot i que finalment no ho serà tant com s'havia previst. Tarragona, Ricard Boigues.
Sí, se'n redueix la superfície per fer-lo més coherent segons el govern. En queden fora dos municipis, Porrera i Juncosa. El parc inclourà les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Tindrà 39.000 hectàrees, serà el tercer més gran de Catalunya i agruparà 22 municipis de Tarragona i Lleida. Feia més de dues dècades que s'hi treballava.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça pateix per acabar empatant al camp del Newcastle.
Els blaugranes van empatar a un amb gol de Lamine Yamal de penal a l'últim minut del partit de Champions d'ahir. Aquesta nit es juga al Madrid City. Farem transmissió especial a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu i el Ricard Torquemada. Avui ha passat pel matí a Catalunya Ràdio el candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, que ha assegurat que el pitjor president de la història moderna del Barça és el Joan Laporta d'aquest segon mandat. I el govern de l'Iran confirma que no participarà al Mundial de Futbol d'aquest estiu pel conflicte bèl·lic amb els Estats Units.
Moment de saber com tenim la situació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix, molt tranquil·la. Només ens consta intensitat a les dues rondes de Barcelona, a Horta, direcció Trinitat, i a la ronda de dalt, i també a la Barceloneta per la ronda litoral en sentit Llobregat. També, però cap a la B30, cap a la C58, direcció Sabadell, a Barberà. De moment, però, no ens consten incidències en lloc. L'únic és un carril tallat per les tasques de neteja d'un accident de primera hora a l'AP7, a Sils, però ara sense retenció, direcció Girona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs, bàsicament, sol i núvols, temperatura una mica més alta i al Pirineu algun ruixat aïllat. Demà i demà passat, temps estable i potser dissabte parlarem de neu al Pirineu, ruixats a les comarques de Girona i Barcelona, fred i més sol a ponent i al sud, amb vent.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. L'Agència Internacional de l'Energia prepara una mobilització sense precedents de les reserves estratègiques de petroli per frenar l'escalada de preus. L'organisme aposta perquè els seus estats membres, que són una trentena, alliberin grans quantitats del cru que emmagatzemen en situació de crisi i que ho facin com mai abans. Aquest migdia s'ha de saber si la mesura prospera o no. Diversos països, de fet, ja s'han compromès a participar-hi i això manté força estable el preu del petroli. Avui, el barril Brent, que és el de referència a Europa, es manté al voltant dels 90 dòlars. La reunió on s'ha de prendre la decisió es fa a París. Allà hi tenim la Isabel Galí. Bon dia.
Bon dia. L'Agència Internacional de l'Energia ha d'anunciar entre ara i les 3 de la tarda el més que probable alliberament de les reserves de petroli existents per equilibrar els mercats. El Japó, però, s'ha avançat a la decisió i ha decidit fer-ho unilateralment ja a partir de dilluns. Està en situació crítica perquè el 90% del seu petroli surt per l'estret d'Hormuz. Espanya contribuirà a l'aposta de l'AIE alliberant reserves petrolieres equivalents a 12 dies de subministrament i Alemanya també ha anunciat que en desbloquejarà. Mostra de la incertesa que genera la durada de la guerra, es posaran en total al mercat 100 milions de barrils durant el primer mes i fins a 400 milions en total, més del doble del 2022, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna. França, país que ara ostenta la presidència del G7, n'ha avançat les raons a través del seu ministre d'Economia i Finances, Roland Lescure, en declaracions a la cadena BFM TV.
Hem d'enviar un missatge molt clar. Si no podem reobrir l'estret d'Hormuz, immediatament el substituirem pel petroli que vindrà d'altres llocs i circularà per tot el món.
A l'alliberament de reserves dels seus països hi donaran llum verda a partir de les 3, molt probablement els líders del G7, que es reuneixen d'urgència de manera virtual per iniciativa de la presidència francesa. És el primer contacte a nivell de caps d'estat i de govern de les principals potències econòmiques. No coincideixen totes en els motius de la guerra, però totes temen com els afectarà l'economia.
Tot això perquè l'estret d'Hormuz, que és la porta del 20% del comerç mundial de petroli, es converteix en el principal focus de la guerra a l'Orient Mitjà. 3 vaixells de càrrega han rebut impactes de projectils de l'Iran hores després que els Estats Units ataquessin la flota iraniana per evitar el desplegament de mines en aquest estret. 16 embarcacions han quedat destruïdes pels bombardejos nord-americans. L'Iran ha qualificat d'objectius legítims els vaixells dels Estats Units, Israel i tots els seus aliats, Vicent Mifsud.
Dos dels mercants atacats eren en aigües dels Emirats Àrabs i l'altre a Oman. Dues de les tripulacions han hagut de ser evacuades, però sense danys personals. Malgrat la pressió d'Israel i els Estats Units, Teheran ha continuat atacant novament objectius a Dubai, Qatar i Bahrain. Per la seva banda, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, diu que continuaran atacant l'Iran sense límit de temps fins que aconsegueixin els seus objectius. Malgrat els bombardejos de les últimes hores, milers de persones han sortit als carrers de Teheran per acudir als funerals dels dirigents militars morts en els bombardejos d'Israel i els Estats Units que van desencadenar la guerra. El règim ha animat els partidaris a eixir al carrer, però anuncia que reprimirà amb força qualsevol protesta opositora. Ho explicava el cap de la policia iraniana.
Els que es posin a favor de l'enemic no els veurem com a manifestants ni res d'això. Els veurem com a enemics i els farem el que fem als enemics.
Israel, en paral·lel, ha continuat atacant posicions de Hezbollah a Beirut, al sud del Líban, on ha causat ja 570 morts i uns 760.000 desplaçats, segons l'últim balanç oficial.
Doncs per combatre les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra, la Unió Europea recomana als estats membres que abaixin els impostos a l'energia, especialment a la llum, per compensar la pujada de preus que causa la guerra. L'executiu comunitari calcula que el conflicte ja ha costat a Europa 3.000 milions d'euros en importacions de combustibles fòssils. N'alerta la presidenta Ursula von der Leyen, que també rebat les crítiques per posicionar-se a favor de fer caure el règim iranià. Brussel·les, Bruno No Fortea Miras, bon dia.
Hola, bon dia. La defensa d'un canvi de règim a l'Iran sense condemnar els atacs dels Estats Units i Israel ha provocat crítiques contra Ursula von der Leyen, sobretot per part del govern espanyol. Avui, von der Leyen ha aclarit que ella defensa el dret internacional.
La Unió Europea es va fundar com un projecte de pau. El nostre compromís inqüestionable amb la pau i els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional són tan centrals avui com en el moment de la nostra creació. Sempre defensarem aquests principis.
En el terreny econòmic, von der Leyen obre la porta a subvencionar o directament limitar el preu del gas per frenar l'encariment de l'energia. Diu que ho està estudiant. El que té clar és que la Comissió Europea actuarà, si cal, intervenint al mercat.
Les famílies i les empreses estan sota pressió ara, per tant, hem d'alleugerir-los ara i hem de mirar a fons com podem reduir les factures energètiques de la gent.
Von der Leyen es nega a aixecar les sancions contra el petroli i el gas rus i assenyala quin és el seu camí. Les renovables i la nuclear són, diu ella, les úniques energies que han mantingut els preus enmig de la guerra.
Mentrestant, a l'Iran, l'abandonament sistemàtic dels beduïns que habiten el desert del Negev per part del govern israelià s'accentua encara més durant la guerra. No disposen de refugis antiaeris, tot i la seva proximitat a objectius dels míssils iranians. Una ONG israeliana ha aconseguit recaptar diners per intentar posar-hi remei. Bir al-Haman, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. A Israel, les zones habitades per una majoria àrab disposen de molts menys refugis antiaeris que les habitades per una majoria jueva. Al desert del Negev, aquesta circumstància s'exagera encara més, perquè els beduïns que hi viuen ho fan en petits pobles que per l'Estat ni tan sols existeixen. El Rabea s'ho pren amb filosofia.
L'Estat no reconeix el nostre poble, no apareixem al mapa. Quan ens ataquen amb míssils, juguem a un joc. Intentem endevinar on caurà, si a Tel Aviv o si Beersheba, o si la intercepció ens caurà a sobre i matarà un dels nostres.
La localització d'aquests pobles és especialment perillosa per la seva proximitat a objectius dels míssils llançats per l'Iran. Aquestes comunitats queden entre la gran ciutat de Beersheba, la base militar de Nevatim i les instal·lacions nuclears de Dimona. Els membres de l'ONG israeliana Standing Together han decidit passar a l'acció davant la inacció governamental. Han recaptat 500.000 de shekels i han comprat 10 refugis per la zona. El Richard és un dels coordinadors del projecte.
El govern actual és molt racista i com la població acá en el Negev, la majoria són àrabes, ells prefieren solo deixar-los a l'azar. Hay decenas o incluso centenas de millares de personas que no tienen protección y están cayendo misiles, es parte de una guerra.
Els nens de Bir al-Hamam aplaudeixen la instal·lació del refugi i decoren les parets amb colors. Seran els primers d'utilitzar-lo en cas d'atac amb míssils. La majoria dels més adults del poble, en canvi, ho viuran des de casa, com han fet tota la vida.
I les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra contra l'Iran també es noten, i molt, als països veïns. El conflicte armat, per exemple, ha buidat hotels, restaurants i botigues a la ciutat de Van, la població turca més propera a la frontera amb l'Iran, que depèn sobretot del turisme iranià. Enviats especials a la frontera de l'Iran, José Antonio Rodríguez i Núria Har, bon dia.
Bon dia, què tal? Aquí l'artèria comercial de Van funciona a mig gas a causa de la guerra i també pel Ramadà, que marca la vida de molts musulmans. Els hotels de la capital d'aquesta província turca depenen molt del turisme dels seus veïns, sobretot de l'iranià, que fins ara trobava aquí uns dies de tranquil·litat a un cop de cotxe.
Normalment hi ha activitat a l'Iran i a Turquia, però aquest any no. No hi ha gaire activitat perquè molta gent està espantada amb la situació i la guerra.
I això que aquí no és temporada baixa, d'aquí uns dies els kurds d'aquesta regió, a banda i banda de la frontera, celebren l'arribada de l'any nou i de la primavera. Tot i això, els taxistes tenen poca feina.
Els iranians ja no van i venen com abans. Al març, per exemple, no podies trobar habitació als hotels. Estem intentant guanyar-nos la vida amb la nostra gent a causa de la guerra.
Aquí el conflicte també ha encarit els preus, començant pel combustible. Hem estat a diverses benzineres on hem comprovat que el litre ha pujat 4 lires turques i està 8 cèntims d'euro més car que abans de la guerra.
Els nostres clients saben que els preus de la benzina han pujat a causa de la guerra de l'Iran i l'alt cost de la vida. Però la inflació és habitual al nostre país.
Tot plegat fa que Van deixi de ser una de les destinacions turques més atractives per milers d'iranians.
I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, convocarà a finals de setmana els grups parlamentaris per debatre quines ajudes fan falta per frenar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, el govern busca l'aval de l'oposició per anunciar una sèrie de mesures i mentre acaba d'estudiar quins són els sectors més castigats pel conflicte, aquest matí el president Salvador Illa ha recollit el guant de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
Escolta el Parlament d'una vegada. I està disposat, president, o continuarà encallat
en la negociació d'aquests pressupostos equivocats i caducats.
I accepto la proposta. Els convocarem amb caràcter immediat a tots i a fer plantejaments que siguin el més unitaris possibles per fer front a les conseqüències que pugui tenir aquest conflicte.
Això sí, per ara el govern no està disposat a retirar els pressupostos abans del primer examen, el divendres de la setmana que ve. Falten 9 dies per la votació i el pols amb el diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové, continua obert.
No ens pressionin amb els calendaris, perquè aquesta, president, no és la via. La via és complir amb allò acordat.
Compliré els acords que vaig signar amb vostès i torno a estendre la mà. Jo no sóc amic de pressionar ningú ni tampoc de deixar-me pressionar.
Totes dues parts insisteixen que les converses no s'han trencat, però que no hi ha hagut cap canvi que els permeti encarrilar la negociació.
Mentrestant, el mateix govern de la Generalitat aprovarà la setmana que ve les ajudes pels malalts d'ELA, que ja les podran començar a demanar. Es calcula que se'n podran beneficiar unes 200 persones amb esclerosi lateral amiotròfica avançada i 4 malalties greus més que necessiten cures diàries i que ara podran demanar el grau 3+ per dependència extrema. Parlament, Marc Riera.
Bon dia. Catalunya serà de les primeres comunitats a desplegar les ajudes de la llei L, que preveu prestacions d'entre 4.500 euros i gairebé 15.000 pels casos més greus que requereixen d'atenció 24 hores als 7 dies de la setmana. El govern assumeix més de la meitat del cost de la prestació per donar una protecció màxima a tots els afectats, com ha explicat Raül Moreno, secretari general del Departament de Drets Socials.
La Generalitat de Catalunya fa una aportació econòmica extraordinària per a aquelles persones que necessiten entre 18, més de 8 hores o 24 hores d'atenció, aquesta aportació econòmica farà que gairebé ninguna persona hagi de pagar o hagi de tenir copagament per rebre aquests serveis. És la cobertura màxima que ens permet donar la llei.
Els afectats i les seves famílies asseguren que aquestes ajudes suposaran un canvi radical, ja que fins ara ells havien d'assumir totes les despeses. Esther Sallés és la directora de la Fundació Miquel Valls.
Fins ara ho assumia la família. Aquest era el problema, que destrossava famílies. O les persones que no tenien entorn, no tenien família, doncs decidien renunciar a continuar amb la seva vida i feien retirades de tractament o fins i tot doncs sol·licitaven l'eutanàsia.
Des de l'associació ASEM també valoren molt positivament el desplegament de la llei L, però parlen de primer pas i demanen que en un futur s'incloguin d'altres malalties neuromusculars.
I abans de la publicitat, una d'aquelles notícies que, especialment si sou pares, posen els pèls de punta. Tres alumnes de quart de primària han quedat ferits per una explosió al laboratori d'una escola de Porqueres, al Pla de l'Estany, aquest matí. Dos dels tres ferits, amb cremades importants, els han traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La tercera víctima l'han portat a l'Hospital Trueta de Girona. A Porqueres hi ha la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, bon dia. L'experiment s'ha fet al pati de l'escola cap a quarts d'11 del matí amb la meitat del grup, uns 11 alumnes de quart de primària de 9 anys. Hi ha hagut una explosió que ha esquitxat els tres ferits. Són un nen i una nena que han ingressat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron i un altre nen en estat lleu al Trueta de Girona. Les cremades les tenen en extremitats i a la cara. L'alcalde de Porqueres, Francesc Castanyer, ens ha dit que es tracta d'un experiment que ja s'havia fet altres vegades.
És un experiment que ja s'havia fet altres vegades, que ja s'havia fet, i que en aquest cas doncs, no sabem exactament els motius que han provocat doncs, aquesta inestabilitat, però en qualsevol cas sí, formava part doncs, del currículum, de les activitats i res extraordinari. Insistim, ha estat un accident.
L'activitat a la resta de l'escola s'ha mantingut. El Servei d'Emergències Mèdiques ha activat ajuda psicològica per a la professora, també la resta del claustre i per als altres nens i nenes que han participat en aquest experiment.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida un nou cas de pesta porcina africana. Ara a Barcelona obliga a tancar el parc de Collserola també per la part barcelonina.
Catalunya migdia.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A Obramat t'oferim una àmplia gamma amb les millors marques professionals d'eines del mercat. A més, si ho prefereixes, totes les eines electroportàtils sense cost d'enviament a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Premi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Detectat el primer positiu de pesta porcina al terme municipal de Barcelona. Això obligarà a tancar a partir de demà l'accés a tot el parc natural de Collserola. El senglar infectat s'ha trobat molt a prop del mateix focus localitzat fa pocs dies a Sant Just d'Esvern. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La pesta porcina continua escampant-se i ja ha saltat el terme municipal de Barcelona. Això ha obligat el govern a prendre mesures més contundents. A partir de demà, el Departament d'Agricultura farà una resolució per prohibir l'accés a la totalitat del Parc Natural de Collserola. Les restriccions afectaven fins a dia d'avui un total de 18 municipis entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. A partir d'ara, però, es tancaran també els accessos al parc des dels barris de la part alta de Barcelona. Això vol dir, per exemple, que no s'hi podrà fer cap activitat ni esportiva ni lúdica, però el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, ha volgut adreçar un missatge de tranquil·litat als residents.
Calma amb les persones que viuen i treballen al parc natural. La gent podrà anar als negocis, als equipaments, a les parades del transport públic. Per tant, això ja saben que no hi haurà problema, però evidentment hi haurà un tancament a l'accés al medi natural des de tots els barris que donen al parc natural.
A l'espera que demà el Ministeri d'Agricultura actualitzi el balanç de positius, fins ara s'han detectat 216 porcs infectats des que va esclatar la crisi fa més de 3 mesos.
I ja que parlem de parc natural, Catalunya en tindrà un de nou, el 15è. Serà aquest estiu. És el de les muntanyes de Prades, entre les comarques de Tarragona i de Lleida. El govern, però, n'ha reduït la superfície inicial. Tarragona, Ricard Boigues.
El nou parc natural, que inclourà les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena, tindrà 38.900 hectàrees en lloc de les prop de 44.000 projectades inicialment. Estarà format per 22 municipis de les demarcacions de Tarragona i Lleida. Porrera, el Priorat i Juncosa, les Garrigues, en quedaran fora. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaur, diu que han tancat una proposta més coherent.
Arrel del procés participatiu i d'alguns informes tècnics s'ha fet proposta d'ampliació en altres territoris. Aquesta proposta d'ampliació s'ha acceptat en alguns casos i en altres s'ha desestimat, amb l'objectiu de que tingui coherència biogeogràfica, que tingui coherència socioeconòmica i que tingui coherència en la gestió del propi espai.
El govern preveu incrementar la participació territorial a la Junta Rectora i crear un Consell d'Alcaldes per garantir la representació de tots els municipis en la governança. L'executiu preveu publicar el projecte de creació del parc durant els pròxims dies. Després s'obrirà un període per presentar-hi al·legacions amb la idea d'aprovar-lo definitivament a l'estiu.
Noves dades preocupants sobre l'ús del català. Només el 17% dels joves a Barcelona té el català com a llengua predominant, mentre que el 53% fan servir el castellà habitualment. És una de les dades que s'extreuen de l'enquesta de joves de l'Ajuntament de Barcelona realitzada a 1.500 persones d'entre 15 i 34 anys. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
Bon dia.
Un 30% dels joves de Barcelona no parla mai en català i només un 17% el fa servir de manera habitual. En aquest cas, la nacionalitat és un factor determinant. Pràcticament ningú de nacionalitat estrangera parla català. L'ús del català, a més, varia molt en funció de l'àmbit. Ho ha explicat Javier Rodríguez, comissionat de Polítiques d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI de l'Ajuntament.
L'ús del català guanya pes en l'àmbit acadèmic i en el laboral, però es redueix quan parlem d'algú que no coneixes. Aquestes dades són preocupants, però a més, les hem d'interpretar com un punt de partida. Totes les dades ens diuen que la majoria de joves entenen el català i el saben parlar, i per tant hem d'entendre aquestes dades com un punt de partida.
L'enquesta constata que els joves de Barcelona són un grup molt heterogeni. El 54,5% té els dos pares de nacionalitat estrangera. Només el 29% dels enquestats ha viscut sempre a Barcelona i el 24,6% fa entre 2 i 5 anys que hi viu. L'estudi també conclou que la salut mental dels joves barcelonins és millor que el 2020 i que, en general, estan contents amb la seva vida.
I al judici del cas Pujol, l'exrepresentant del Ministeri de l'Interior a Andorra ha reconegut que es va reunir amb un banquer per ordre d'un dels policies que coordinava la suposada Operació Catalunya, la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Ha negat, però, que amenacés els banquers per obtenir les dades bancàries dels Pujol que van servir per imputar-los. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, què tal? Celestino Barroso, l'enviat d'Interior a Andorra, desmenteix la versió que donava ahir l'exresponsable de la BPA. No se'l va amenaçar de tancar el banc, sinó donar bandades dels Pujol, però sí que ha confirmat que es va reunir amb el banquer per ordre d'un dels responsables de la policia espanyola a Catalunya.
Lo que a mí me dijeron que le dijera es que el banco Madrid tenía problemas y que si se entrevistaba con ellos, pues que podían ayudarlos a solucionarlos.
¿A quién dio cuenta de su gestión?
A Pedro Esteban.
La reunió va ser per parlar d'un assumpte de la filial del banc a Madrid, però com sentíeu, la va despatxar en Pedro Esteban, un dels suposats coordinadors de l'operació Catalunya i l'artífex també de l'operació contra els 33 jutges catalans favorables a l'autodeterminació. Avui ha declarat també el que va ser el primer gestor dels comptes dels Pujol Andorra, el mossèn de la família, segons aquella famosa nota en què Marta Ferrusola, que es presentava com la mare superiora, demanava moure missals. Això és el que li ha preguntat el fiscal.
A vostè, Jordi Pujol, le llamaba una vez mossèn, que tenia vostè cara de curilla, és així?
Sí, un dia pregunté, oye, ¿qué viene esto?
Claro.
No, es que hacías cara de cura. Si me llamaba por teléfono, me llamaba mossèn, en plan un poco broma.
I el que ha explicat és que el primer contacte amb la família va ser el 1990, quan el fill gran dels Pujol va portar 100 milions de pessetes en efectiu en bosses a Andorra i li va dir que eren diners de la deixa de l'avi Florenci, però diu que mai ho va acreditar.
Tornem a la informació internacional, perquè l'esquerra xilena es declara en alerta permanent davant l'arribada del pinochetista José Antonio Kast a la presidència de Xile. Els seguidors del president Gabriel Boric, que avui traspassa els poders al seu successor, temen que el polític ultraconservador retalli drets socials. Santiago de Xile, Joan Biosca.
Una part important dels xilens tenen per aquestes hores una imatge al cap, la del dictador Augusto Pinochet. La seva fotografia tenebrosa i sinistra, així com les seves polítiques genocides, es mostren al Museu de la Memòria i els Drets Humans de Santiago de Xile. Dies on visitar-lo és especial davant de l'arribada d'un pinochetista confés al Palau Presidencial de la Moneda, l'ultradretà José Antonio Kast. María Fernanda García és la directora del Museu de la Memòria i els Drets Humans de Xile.
Un desafío que tenemos como sociedades frente al respeto de las democracias, cuando se banaliza o se glorifica hoy en día a dictadores, incluso del pasado, los más sanguinarios, hay nuevas generaciones que están, que los ponen al alza.
En alerta s'han declarat les esquerres de Xile davant dels retrocessos en drets socials que diuen esperar. Margarita Peña és la coordinadora del 8M de Xile.
Este gobierno es un gobierno de ultraderecha. Es decir, se ubica a la derecha de la derecha y ha manifestado en Europa, porque aquí no se atrevió a hacerlo, que es antifeminista.
José Antonio Kast sempre s'ha mostrat moderat en les formes, tot i que ja ha deixat clar que el seu govern serà de clara mirada ultraconservadora, amb especial èmfasi en retallar la despesa pública i també en la lluita contra la immigració irregular.
Tornem a Catalunya perquè un treballador d'un centre de menors de Lleida, acusat d'agredir sexualment una adolescent, ha negat els fets al judici. Ella, que tenia 16 anys quan hauria passat els fets, ha relatat que l'investigat la va violar a casa seva. La fiscalia li demana 14 anys de presó. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'acusat diu que no va quedar mai amb la jove fora del centre de menors. Per tant, nega haver anat amb ella a casa seva, on, segons les acusacions, a finals del 2018, l'hauria agredida sexualment.
Usted la besó, estuvieron en el sofá, lo recuerdo.
izquierda.
Si le estoy diciendo que no ha quedado.
Le tocó la pierna, le tocó los pechos.
No.
¿La tumbó en el sofá?
No.
¿La inmovilizó en algún momento?
No.
¿Ni haber tenido ningún tipo de relación sexual con la misma?
Niego.
En canvi, la jove, que ara té 23 anys, ha afirmat que havien quedat per veure una pel·lícula a casa de l'educador, on aquest la va violar. La noia ha assegurat que no ho va denunciar fins al cap de 5 anys perquè li feia vergonya i perquè tenia diversos episodis d'angoixa.
Que havia passat alguna cosa, todos lo sabían. No quería que nadie más lo supiera porque me da vergüenza, porque sentía pues, que yo lo había hecho mal. I que no hauria d'haver quedat con él.
Treballadors del centre han declarat que la jove era responsable i que no deia mentides. La fiscalia demana 14 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros.
Hem sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. Hi ha hagut 3 suïcidis en presons catalanes des de principis d'any. És la meitat de tots els que hi va haver l'any passat. 2 dels interns han mort a Puig de les Basses i el tercer a Quatre Camins. Són dades a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio. El Departament de Justícia lamenta les morts i assegura en un comunicat que analitza els fets per millorar els sistemes de prevenció. De fet, l'any passat el govern va impulsar un pla de xoc després que l'any 2024 se suïcidessin 11 interns en centres penitenciaris catalans. La xifra es va reduir a 6, però en aquests 3 mesos de l'any 2026 ja se n'han registrat 3. Iñaki Rivera és director de l'Observatori del Sistema Penal.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
Des del sindicat CESIF, el coordinador de presons, Alberto Gómez, assegura en declaracions a aquesta emissora que els 3 suïcides no havien donat senyals de voler-se autolesionar.
En els casos que portem al 2026 són casos d'aquests que nosaltres anomenem imprevisibles. No són interns que hagin fet signes de voler autolesionar-se, de voler treure's la vida.
L'Observatori del Sistema Penal critica que la Generalitat no hagi informat dels suïcidis i considera rellevant que 2 dels últims 3 hagin estat en situacions d'aïllament. I aquest matí, a l'hora punta, així sonava l'estació de Vic. Un tren tímid, solitari, de l'R3, en direcció cap a Ripoll. I és que avui s'ha reprès el servei de Rodalies per aquesta línia, però molt a mig gas, amb només la meitat dels convois que hi hauria d'haver. Vic, Nàtia Dell.
50 dies després de l'accident de Gelida, els trens tornen a circular, encara que sigui de manera parcial, per l'R3. Amb menys freqüència, això sí, i retards, perquè es mantenen les limitacions de velocitat. Però les dinàmiques dels usuaris continuen sent pràcticament les mateixes. Es mouen en bus, i els pocs trens que passen van buits. La represa que fa per sorpresa els viatgers.
No ho sabia. Jo sabia que no hi havia tren i ja està.
Hem parlat amb la Montse Ayats de la plataforma perquè no ens fotin el tren.
Una represa tímida i molt parcial que fa que s'hagin de mantenir els autobusos perquè si no no ens podríem desplaçar i que esperem que serveixi perquè Adif, que és qui s'ha de posar realment les piles perquè tot això torni a funcionar, se senti pressionat per resoldre les limitacions de velocitat, que és el gran tema.
La represa del servei afavoreix sobretot les poblacions intermitges. Ens ho explicava el Dani, que estudia a l'UBIC.
He passat per l'estació i he vist que hi havia el tren, doncs he agafat el tren en contra del bus, perquè el bus ha de parar pels pobles i triga més.
Recordem que de la Garriga a l'Hospitalet la línia continua tallada per obres de desdoblament i de Ripoll a Puigcerdà per obres de manteniment. Els usuaris tenen sensació que la línia és la neguet lleig de Rodalies. A sobre, segons TV3, és una de les línies amb més robatoris de coure. Per això l'alcalde de Montcada Bifurcació ha demanat a DIF i als Mossos que posin més vigilància.
I ajuntaments i usuaris de la Garrotxa i Osona reclamen una solució definitiva que acabi amb les filtracions d'aigua que hi ha als túnels de Bracons i que sovint provoquen el tall de la carretera C-37 entre totes dues comarques. Des de Territori confirmen que ho estan revisant. Girona, Fèlix Martín.
Sí, no és una situació nova, però ara s'hi troben més sovint. Per això, tant l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, Magda Roca, com el de Torelló a Osona, Manel Ortuño, reclamen una actuació definitiva i no haver d'anar fent pedaços. També que els informin amb més agilitat quan hi ha talls de trànsit en els túnels de Bracons.
Sí, és un tema recurrent, és un tema que ens enfada bastant perquè bueno, creiem que s'estan dedicant molts diners a aquest manteniment d'aquests túnels i tot i així no tenim la seguretat que s'estiguin solucionant els temes.
Des del territori demanem que es puguin afinar més una altra vegada en quant a la previsió de la comunicació.
I entre els usuaris, els més afectats, lògicament els camioners. Per això el president de la patronal de transportistes AC-Trans, Eduard Tallac, demana que es facin més treballs preventius.
Aquests talls últimament s'han agreujat. Creiem que és una manca de manteniment.
Des de la Conselleria de Territori han confirmat que estan revisant si hi ha algun mal funcionament en el sistema de recollida d'aigua dels túnels per evitar aquestes filtracions.
Passant gairebé 5 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Existeixen tres tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires. Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Passant gairebé 6 minuts a 2:15, la cultura la comencem a Liverpool. Perquè tenim en marxa, a la Universitat de Liverpool, l'acte acadèmic organitzat per l'Institut Ramon Llull per celebrar els 100 anys d'estudis catalans a la ciutat. És la primera universitat de fora de l'estat espanyol que els imparteix i assoleix el segle d'existència. Enviat especial a Liverpool, Quim Olivares, bon dia.
Bon dia. Els veritables protagonistes de l'efemèride són el centenar d'estudiants que actualment aprenen català. Els motius per estudiar-lo són des de millorar el currículum fins a conèixer millor la situació política o la literatura catalana, però també n'hi ha d'altres. Sentim Iolo Brown, estudiant galès.
Veig moltes similituds entre els galesos i els catalans, probablement perquè sé que estic molt content quan veig que la gent ve i fa l'esforç per parlar galès.
Altres ens explicaven les dificultats per aprendre'l. Lucy Taylor és estudiant anglesa de màster en estudis catalans.
Crec que la gramàtica. Clar que hi ha moltes coses que en català existeix, però en anglès no existeixen. Doncs el concepte d'un subjuntiu no existeix en anglès. Doncs això sempre ens costa.
A la universitat treballen les variants dialectals, com ens explicava Pol Masdeu, professor de llengua catalana aquí a Liverpool.
El País Valencià, les Illes Balears, Andorra, això ho toquem a l'aula, aquesta diversitat dialectal. Alguns dels que van al País Valencià tornen amb paraules clarament valencianes i això, com a professor, és un plaer.
De les 16 universitats britàniques que ofereixen estudis catalans, la que fa més temps que ho fa és la de Liverpool.
I ara, un llibre. La història del segle XX explicada a través d'un quadre. Això és el que fa el còmic Dos mujeres desnudes, obra de Renald Lusier, conegut com a Luz, que s'ha convertit en la novel·la gràfica més premiada de l'any 2025, començat pel prestigiós premi al millor àlbum del Festival de Còmic d'Angulema, Valeria Obereda.
La història s'explica des de la perspectiva del quadre, obra del pintor alemany Otto Müller, des de la seva creació en un bosc de Berlín fins a arribar al Museu Ludwig de Colònia. Pel mig la comprarà un col·leccionista jueu i la requisaran els nazis per a l'exposició Art Degenerat del 1939. Luz hi veu similituds amb l'actualitat.
Per la finestra del despatx del col·leccionista es veu com té lloc l'ascens de l'extrema dreta. No tenia aquesta intenció al principi, però ha resultat ser un llibre contemporani, finalment, perquè ens interpel·la també sobre la nostra realitat per l'auge de l'extrema dreta.
L'autor va sobreviure a l'atemptat al setmanari satíric francès Charlie Hebdo el 2015. 10 anys més tard necessitava reinterpretar-ho.
L'origen del llibre és com parlar de tu mateix mentre t'amagues darrere d'alguna cosa o d'algú. És lògic situar la història en aquest període d'entreguerres, perquè, en certa manera, després del 2015, jo vaig experimentar la sensació de ser en una guerra.
Dos mujeres desnudes arriba demà a les llibreries, publicat per Reservoir Books.
I encara una cosa més abans dels esports.
Sultana's Dream, The Terrible Vengeance on Men.
La Filmoteca s'endinsa a partir de demà en l'univers creatiu de l'artista i cineasta Isabel Erguera, referent de l'animació actual. La proposta es concreta en una ambiciosa exposició i un cicle de cinema, Montse Mas.
L'objectiu és mostrar la manera artesanal, lliure i experimental d'entendre l'animació d'Erguera, tot i que, com aclareix la creadora a Catalunya Ràdio, no té res en contra de produccions més comercials com les de Disney.
No tengo nada contra Disney porque sentó las bases. Te cuento una anécdota. Una vez me presenté a un casting de Disney para animación y mi carpeta, mi dossier, lo pusieron de ejemplo en cómo no se deben presentar las cosas. No, era pues eso, una serie de dibujos y de collages que mostraban más la parte quizás más artística.
L'exposició inèdita a Barcelona repassa els 40 anys de trajectòria de l'artista des dels seus inicis en el videoart fins als dibuixos i les tècniques d'animació del seu darrer llargmetratge El sueño de la sultana del 2023, que va ser nominat als EFA i als Goya i candidat a la Conxa d'Or. La pel·lícula forma part del cicle de cinema que la Filmoteca li dedica fins al maig, en què també s'inclouen diversos curts que van participar a l'Animac durant els anys que Isabel Erguera va ser-ne la directora.
Catalunya migdia.
Des d'ahir fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Que començareu amb l'empat del Barça a Newcastle.
Gràcies a un gol de penal de Lamine en l'últim segon de partit. I avui també sabrem quin és el pitjor president del Barça, segons Víctor Font. Newcastle 1, Barça 1. Els blaugranes salven els mobles a l'anada dels vuitens de final de la Champions gràcies a un gol de penal de Lamine Yamal, tot obert, per tant, per la tornada la setmana que ve d'aquesta eliminatòria de vuitens de final de la Champions. Però l'equip ahir va tornar a mostrar imatges de molt cansament. Ramon Salmorrer.
El Barça va suar de valent, Laia, a St. James's Park per aconseguir sortir amb un empat i, de fet, es va salvar amb aquest gol de penal que expliques. En l'última jugada del partit va ser un Barça dominat pel Newcastle amb bones estones del partit, especialment a la primera meitat. És cert que el Barça, a diferència del Metropolitano, es va saber defensar amb la pilota, va saber patir, però no va ser capaç de generar excessiu perill a la porteria contrària. Pau Cubarsell.
Sí, ya sabíamos que venir aquí era un campo complicado, que te apretaban todo el rato, que tenías que estar muy fino, sí que a lo mejor no hemos estado muy bien arriba, pero hemos tenido fases del juego que hemos jugado bien, que hemos tenido el balón, pero a veces ahí tienes que jugar estos partidos de cerrarte atrás o bloque medio para luchar y sacar un buen resultado.
El Barça emet senyals d'estar agafat amb pinces físicament i especialment el seu sistema defensiu. Eric amb molèsties no va jugar i, per tant, ni Eric, ni Valde, ni Koundé. I, a més, Araujo va haver de jugar de lateral dret, amb l'equip molt carregat físicament, futbolistes amb rampes com Marc Bernal, com Pedri, que va haver de jugar 70 minuts, un Barça fos i fins i tot també el propi Araujo enrampat. De fet, hi ha una jugada, Laia, a la segona meitat, que és la que acaba amb el gol del Newcastle, on Araujo acaba, després d'una acció ofensiva amb rampes, i intenta entrar al terreny de joc, l'àrbitre no el deixa, i quan pot entrar i comença a fer el replegament, allò acaba amb el gol del Newcastle.
No entiendo el reglamento ahí. Al final, si estoy acalambrado, me puedo entrar arrastrando, me puedo entrar parado, es lo mismo. O sea, no entendí la decisión que había tomado el árbitro, que me mandó para afuera otra vez. Y bueno, sí, ahí después no pude llegar al área. Pero bueno, no entiendo lo que decidió el árbitro, la verdad.
I per agafar coses positives, més enllà d'aquest 1-1 que deixa el Barça com a clar favorit de cara al partit de tornada, el debut de Xavi Espar, un futbolista de la generació de Lamine Yamal, de Pau Cubarsí i de Marc Bernal, que va tenir pocs minuts, però que va complir amb nota en un partit especialment exigent.
La veritat que és un somni això de debutar aquí al primer equip i a uns 8 anys de final. Encara estic al·lucinant, però bueno. Pues la veritat que no m'ha donat temps ni a pensar quasi, perquè estava tallant-me la roba i preparant-me per sortir i quan no m'he esperat ja estava dintre del camp. Llavors, la veritat que he intentat estar tranquil, jugar com jo sé i res, disfrutar.
Doncs si el Barça passa a quarts de final de la Champions, es trobarà possiblement amb l'Atlètic de Madrid, que ahir va golejar el Tottenham. I avui, Montserrat, Guardiola al Bernabéu.
Per cinquena temporada seguida, Madrid i City es troben en eliminatòria de Champions. L'equip blanc té 7 lesionats, entre ells Mbappé, que es recupera a París. El City es troba en un bon moment de forma, porta 11 partits sense perdre. Álvaro Arbeló, el tècnic blanc, sospita que Pep Guardiola li té preparada alguna sorpresa per avui. Mentre el tècnic del City no s'espera un Madrid gaire diferent del de Xavi Alonso.
Que sempre tiene una sorpresa preparada. Creo que es un entrenador que, por mucho que veas a sus equipos, cuando hay un partido de este tipo, sabes que algo diferente te tiene preparado.
Madrid siempre es el Madrid. Ya sabes la opinión que le tengo y solo hay matices. Al final, por muchas teorías que podamos hacer Álvaro y yo, esto depende de los jugadores.
Madrid City a les 9 del vespre. A la mateixa hora, PSG de Luis Enrique rep el Chelsea i Bodo Glimt Sporting. A 7:15, Bayer Leverkusen, Arsenal. Podeu seguir avui els partits de Champions, molt enfocat en el Madrid City, en directe a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Atlètic de Madrid i Bayern de Múnich tenen l'accés als quarts de Champions força encarrilats. 5-2 de l'equip de Simeone contra el Tottenham, que va encaixar 3 gols en un quart d'hora i va canviar el porter. El Bayern va fer un 1-6 a l'Atalanta a Itàlia i derrota del Liverpool amb el Galatasaray 1-0.
Doncs ja ho heu sentit, avui transmissió especial a les 9 de la nit a l'antena digital de Catalunya Ràdio per seguir aquest Madrid-Manchester City i la resta de partits de la jornada. I un apunt més de futbol, en aquest cas internacional, ho hem dit a les dues, es confirma que Iran no disputarà el pròxim Mundial de Futbol, ho ha dit, de fet, el ministre d'Esports del país a la televisió oficial de l'Iran. Encara no hi ha relleu confirmat, però la selecció millor classificada de la Confederació Asiàtica és l'Iraq, que havia de disputar la repesca internacional contra el guanyador de l'eliminatòria entre Bolívia i Surinam. Si això es confirma, a la repesca aleshores hi aniria el combinat dels Emirats Àrabs. I en el procés electoral de la presidència del Barça aquesta setmana, els candidats passaran pel Matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Divendres visitarà el Matí de Catalunya Ràdio Joan Laporta i avui hi ha passat Víctor Font. Què ha dit, Salmurri?
Doncs mira, ha situat el seu discurs habitual, on ha començat, per exemple, parlant dels abonaments, ha carregat contra el model de gestió de Joan Laporta, i és veritat que en les últimes hores l'entrevista de Xavi Hernández de La Vanguardia ha sacsejat una mica el taulell. Xavi apunta i dispara contra Alejandro Echeverría, mà dreta de Joan Laporta, i Font això ho aprofita.
Molta de la gent que ha sortit no s'atreveix a dir el que ha passat i el que ha viscut, perquè hi ha aquesta cultura de l'ami o contra mi, aquesta cultura una mica del terror, doncs de sobte el Xavi ho explica i fan treure en el Tebas per contradir en el Xavi. O sigui, estem arribant en una situació on el soci gairebé ha de triar entre Echeverría o Tebas, i Tebas o Messi i Xavi. Imagina't on estem arribant, no?
Un Víctor Font que sempre ha dit que ve d'inspiració, entre cometes, laportista, de fet originalment surt d'allà, i avui al Matí de Catalunya Ràdio, en aquest joc d'equilibris, l'ha portat, diguem-ne, a una reflexió curiosa.
El millor, a la porta de la primera època, a la porta Kennedy.
A la porta.
A la porta Kennedy. De la primera època, el que es va envoltar...
Només n'hi ha un de la porta, senyor Font.
No, a la porta Kennedy del 2020... A la porta Kennedy del 2003 estaria posant mocions de censura a la porta Trump del 2026.
O sigui, el pitjor és a la porta Trump?
Home, sense cap mena de dubte.
Del procés electoral del Barça, el bàsquet, la penya s'ha classificat matemàticament per als quarts de final de la Champions FIBA després de la victòria davant el Wolfsburg alemany per 91-84, i qui se la juga avui, i en aquest cas a l'Eurocup, és el Baxi Manresa. Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, se la juga perquè el format de competició és força estrany, però la veritat és que és vibrant en aquest moment de la temporada, perquè es juga a partit únic, el Baxi Manresa, passar quarts a partit únic i a pista contrària. Per tant, és el més difícil encara, tenint en compte que el partit no està desconnectat del context internacional, i és que dos dels últims dies han sobrevolat Turquia i alguns jugadors del Baxi Manresa estan inquiets, però l'Eurolliga ha donat garanties al Manresa que no hi ha cap problema, que el partit es pot jugar i es jugarà contra el Tour Telecom, que és la millor defensa d'aquesta Eurocup. Escoltem a Diego Campo, tècnic del Baxi.
Nuestro estilo es prepararnos lo mejor posible, nuestro estilo es competir con nuestra identidad, pero sabiendo que es octavos de final, que es un octavo de una final, nos faltan pasos para, para seguir en un campo que es difícil contra un equipo que tiene mucho nivel y está compitiendo muy bien. O sea, en resumen, es especial, pero lo vamos a afrontar de una manera normal.
Bé, el Manresa busca passar a quarts de final, ho sabrem avui. Ahir la penya ho va aconseguir, va guanyar el seu partit a casa. No va poder aconseguir encara garantir la primera plaça, per tant, tenir el factor camp als quarts de final, però és a quarts, i la setmana que ve dimarts s'ho juga tot a Màlaga, on es podria permetre el luxe de perdre la penya de 4 punts, tot i així passar primer.
I a la Champions en vol. Avui hi ha partit del Barça al Palau i atenció perquè sortegem una entrada doble pel primer que truqui al 93-201-7474 per aquest partit que jugarà avui. És el partit de l'última jornada de la fase de grups, 93-201-7474, si voleu aquesta entrada doble. El Barça, ja classificat directament per als quarts de final, en tindrà prou amb un empat avui contra el Palister Macedoni, Jan Ortuzar, per mantenir la primera posició de grup.
La victòria de la setmana passada contra el Magdeburg permet al Barça aprendre a si mateix per acabar al capdamunt del grup B de la Champions. El partit es juga avui a 3:15 contra un Palister que ja està matemàticament eliminat al aconseguir tan sols 2 victòries i 2 empats. El favoritisme és clar per als blaugranes i una de les claus és el bon nivell de Petr Čikuša. Així es referia a ell l'entrenador culer Carlos Ortega.
Bé, és una altra molt bona notícia per a l'equip és una altra clau de que l'equip està jugant tan bé, no? Entra a les rotacions, aporta nivell i jo estic molt, molt content per això i ell també, no?
Pel que fa al Granollers, nova derrota ahir davant l'Elverum noruec per 27-29, que acomiada els ballesans de les competicions europees, tot i que ja estaven eliminats des de fa una setmana.
Deu minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
Vaig arribar molt, molt just després d'haver tingut aquesta parada per...
Mireia Benito és la protagonista del Ràdio Volta.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 12 de març. EUS.cat.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE.
Sí, sí,
0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Falten 7 minuts per les 3 de la tarda. Tornar a parlar de futbol. Primera semifinal avui de la Copa de la Reina entre l'Atlètic de Madrid i el Tenerife. Juga a les 7 i demà duel català en aquesta anada de les semis amb el Barça i l'Ona Badalona. És la primera vegada que les badalonines arriben a les semifinals, mentre que les de Pere Romeu busquen la setena copa dels darrers 6 anys. Maria Chesena.
És un duel que arriba amb tots dos equips amb moltes ganes de competir. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha posat l'accent sobretot en que el partit es jugarà en gespa artificial, fet que pot condicionar el joc i també la gestió de les jugadores, especialment després de l'aturada de seleccions.
No me parece lo mejor que unas semifinales de esta competición se jueguen en césped artificial. No me parece lo mejor para el espectador, para la espectadora, para el aficionado, la aficionada que quieren venir a ver un partido de fútbol de primerísimo nivel. Y evidentemente hay cambios en la circulación del balón, porque el simple hecho de que el césped natural va mejor que el césped artificial. Entonces esto condiciona claramente.
Romeu també ha parlat de la situació de Mapi León. La central continua recuperant-se i de moment el club no posa terminis al seu retorn.
No sé amb exactitud encara quan serà la seva reincorporació total amb el grup. De moment està reincorporada de forma parcial. Anem dia a dia, anem sessió a sessió a veure quantes coses pot fer o deixar de fer amb el grup i esperem, evidentment, tots el que volem és que retorni quan abans millor, però encara no sabem data de tornada exacta.
Doncs precisament de Mapi León, de la seva lesió i de com la defensa blaugrana està intentant evitar el quiròfan, en parlem avui al nou capítol de Fem Futbol, el podcast amb tot l'univers femení del futbol que ja teniu disponible a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Seguim parlant de podcast perquè avui dimecres toca Espanyol Reservat. La mala dinàmica de l'equip amb 10 partits seguits sense guanyar és un dels aspectes a debat en el capítol d'avui. Sergi Andreu amb un dels grans personatges de la història del club.
Sí, hem volgut parlar amb Jordi Lardín, que és exjugador de l'Espanyol i també compta exdirector esportiu de l'Espanyol. Amb Lardín hem analitzat el que li passa a l'equip i hem intentat buscar les solucions a aquesta mala dinàmica de resultats. Ell ens parla dels jugadors, de la importància del factor mental, de Manolo González, que coneix molt bé, i sobretot també de Sergio Ortega, que és aquesta nova figura que coordina la direcció esportiva. Doncs per saber qui és i alguna cosa més sobre Sergio Ortega, Lardín, que el va tractar ja fa molts anys quan ell era director esportiu, ens posa també una mica de llum. I sobre el que dèiem, solucions al que li passa a l'Espanyol, Lardín parlava, i n'hem tret un extracte, del factor mental.
El tema mental és importantíssim. Bueno, de fet... El tema mental és el 60% d'un futbolista i d'una plantilla. I aposto perquè la gent comenci a treballar molt més el tema mental dels futbolistes que el físic. Que el jugador sigui capaç de sortir d'aquest bloqueig per si mateix en 2 minuts. I aquest és el problema, perquè en un partit no hi ha temps. I tu has de treballar per poder fer-ho un partit.
Hem viatjat també cap a Mallorca per parlar amb el periodista Joan Fortesa. El proper compromís de l'Espanyol serà diumenge a les 2 en un duel de necessitats, d'urgències, a Somoix entre el Mallorca i l'Espanyol.
I nou capítol també de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Avui Isaac Vilalta amb Mireia Benito com a protagonista.
Doncs sí, programa amb els dos titulars de l'equip, el Joan Antoni Fletxa, per analitzar aquesta Estrada Bianca amb victòria de Pogacar i sobretot el duel que ens espera entre l'eslové i el jove francès Pol Sexas. I com deies també, la Mireia Benito, que va disputar l'Estrada i amb qui repassem el seu inici de temporada amb el podi aconseguit a Austràlia, el seu primer com a World Tour.
Quan tens aquest entorn, no?, i també la confiança de totes les teves companyes, al final era de les primeres curses, no?, que em donaven aquest rol una mica més de lideratge, i realment veure que tenen tantes ganes i confien tant, sense posar-te pressió, però simplement, no?, de que les motiva veure que tenien possibilitats de poder acabar el podi, la veritat és que això es transmet molt i ho vaig veure molt intensament.
Molta atenció també al discurs sobre cos, menjar i rendiment esportiu que llança la Mireia. Podeu escoltar Ràdio Volta a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. Per cert, avui quarta etapa de la París-Nice amb Juan Ayuso com a líder i tercera etapa de la Tirrea Adriàtica.
Al pavelló de Girona Fontejau hi ha hagut problemes en diversos partits, s'ha espatllat el marcador, hi ha hagut talls de llum i ahir els grups d'animació van fer un comunicat que ha rebut una resposta per part de l'Ajuntament de la ciutat, Eduard Solà.
Després de la carta oberta que els dos grups d'animació dels equips del bàsquet Girona, els engaviats i els gironins, van enviar ahir a l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellés, protestant per la falta de manteniment del pavelló de Fontejau, s'ha confirmat que en els pròxims dies hi haurà una reunió entre totes les parts per mirar de desencallar aquesta situació. A la carta de protesta que els grups d'animació van fer pública ahir fan referència als problemes d'il·luminació que hi ha hagut darrerament i reclamen una inversió urgent i un manteniment digne. L'alcalde, a través de les xarxes socials, de seguida va accedir a rebre una representació dels grups d'animació, tal com ens ha explicat aquest matí un dels portaveus, Guillem Requesens.
La carta oberta a l'alcalde i a l'equip de govern de la ciutat sorgeix d'una necessitat que tots els abonats i abonades del bàsquet Girona hem detectat fa molts anys. Apagades de llum al mig d'un partit no és digne per un pavelló que representa tota una demarcació i que té dos equips a l'èlit del bàsquet. Després de la carta oberta, l'alcalde Lluc Salelles ens ha citat a una reunió que es durà a terme els propers dies.
En el ple de l'Ajuntament de Girona dilluns passat, l'alcalde Lluc Salelles va explicar que el problema dels talls d'il·luminació del pavelló de Fontejau estava en vies de solució.
Una cosa més del dia, Marta García.
Doncs sí, una dada històrica en l'NBA, perquè l'ala pivot estatunitenc dels Miami Heat, Bam Adebayo, s'ha convertit en el segon jugador de tota la història que aconseguís la notació individual més alta, amb 83 punts. Ho ha fet en la victòria dels Heat sobre els Washington Wizards per 150 a 129. Ha superat de 2 punts els 81 que tenia Kobe Bryant com a segona millor marca l'any 2006, però encara s'ha quedat a una miqueta lluny del rècord absolut de 100 punts del mític Will Chamberlain l'any 1962.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, recordeu, a banda de les 7 més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa, també transmissió especial a l'antena digital a partir de les 3 quarts de 9 amb els partits de Champions avui, entre ells destacat el Madrid-Manchester City. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.